Segueix-nos a les xarxes socials. Arroba Ràdio Sabadell.
Però la funció ha de continuar.
Al matí, a Ràdio Sabadell.
Som conscients que encara queden dies, però aquesta nit a la faràndula volem somiar amb l'estiu. I és que l'Orquestra Simfònica del Vallès presenta Somni d'una nit d'estiu, d'un dels talents juvenils potser més desconegut, en Félix Mendelssohn, potser amb molta menys fama que altres nens prodigis, com Mozart, però va compondre també l'obertura d'aquesta peça, inspirada en l'obra de William Shakespeare quan tenia només 17 anys. Un infant, fill de classe alta, que era estrany per un compositor a principis del segle XIX, quan la majoria provenien de famílies humils. Avui us convidem, doncs, a conèixer l'obra de Mendelssohn, Somni d'una nit d'estiu, que aquest vespre aterra la faràndula amb l'Orquestra Simfònica del Vallès a 9:15 del vespre. I ho volem fer acompanyats de la concertino Marta Cardona. Bon dia, Marta.
Hola, molt bon dia.
A veure, que tenim molta curiositat, es nota aquest geni compositiu, no?, i la joventut en les partitures de Mendelssohn.
I tant, no? I ho podem percebre en altres, els músics, mentre ho interpretem, amb la frescura dels moviments ràpids, de tanta cosa que passa per allà al mig, com vostès, si venen al concert, també podran veure. Inclús la casualitat, que a mi m'agrada molt, que Mendelssohn va escriure l'obra als 17 anys i la narradora nostra, la Mar Blanc, en té 16. O sigui que estan molt a prop d'edat de quan va crear aquesta obra. I és una obra molt fresca en molts aspectes, sí.
I escolta, Marta, quin color té la música d'aquest prussià? No sé si s'inscriu, no?, la tradició del seu temps, del segle XIX.
Sí, jo crec que és una música molt... potser sona lleugera, per nosaltres no ho és tant, perquè realment és un repte orquestral. De fet, és una de les obres que demanen a gairebé totes les audicions d'orquestra, perquè és, realment és molt pura, allí es veuen totes les veritats, no ens podem amagar gens. És una obra que detrás té molta feina, la qual hem estat fent sota la batuta de Víctor Pablo Pérez, i bueno, i ja ho veureu que sembla molt fresca, però en altres també semblarem frescos, però estem allí al mil·límetre, tot analitzat fins l'últim moment.
O sigui, per això dius, no?, que és un repte per aquesta intensitat, no?, per aquesta complexitat, i hem de dir que Mendelssohn, doncs, va escriure aquesta obra en diferents moments, i hi ha una de les peces, doncs, això que podríem dir, doncs, que són més famoses.
Sí, tant i tant, molt, molt conegudes. Hi ha un dels moments que, de més, coincideix amb una festa, amb una gran boda, que es representa el moment que veureu vostès aquesta nit, i, bueno, és la típica música que sona tant a les cerimònies, a les bodes, i que, bueno, molta gent potser no ho sap, però és de Mendelssohn.
Doncs vinga, que tenim, doncs, aquesta peça, doncs, icònica, podríem dir.
I tant.
I escolta, tenim molta curiositat també com s'aborda, doncs, una peça com aquesta. No sé si se li pot donar, doncs, un toc personal.
I tant, bueno, clar, hem fet la nostra versió. A més, tenim el goig, la sort de poder gaudir del cor de les noies del Palau. Aquí està dedicada també la segona obra de concert, l'obra del Marc Timón, i bueno, també ens fan una mica d'escenografia i van molt adequades al moment, juguen també amb l'element nou que tenim ara de la mascareta, també. Sí, no puc fer molt més spoilers, però realment és una posta en escena tot plegat. Sí.
Ja, com comentàvem, doncs, aquest concert, doncs, heu treballat amb el director Víctor Pablo Pérez, col·laborador del Liceu, o el Teatre del Liceu. Com ha estat també, doncs, el treball amb l'orquestra? I també com us ho feu pels assajos? Perquè entenc que no tota l'orquestra podrà ser, doncs, a Grup Bombolla.
Bueno, tenim la gran sort que a l'orquestra, sempre que hi ha alguna mena de problema o d'obstacle, normalment hi ha diversos caps que pensen molt ràpid i llavors el sistema de l'orquestra, tant amb òpera com amb sinfònics, com amb diversos programes que estem duent a terme, és fer una o dos proves PCRs, diguéssim, d'antígens cada setmana a tots els músics. És un compromís molt gran que té l'orquestra, però jo penso que és l'única manera que hi ha ara mateix de poder seguir oferint una programació constant.
I oferint aquesta garantia, no?, també doncs, al públic, que també doncs, hi ha gent que potser pot ser més reticent o tenir por, i doncs, això també ajuda, no?, a generar aquesta confiança.
Penso que és dels llocs més segurs que es pot anar, de veritat, amb un concert, perquè realment els músics està tot molt controlat i ja veuen vostès si venen aquesta nit, per exemple, les distàncies a la platea, als palcos, a tot arreu, la manera d'entrada, de sortida, esgraonada, està tot bastant estudiat, crec.
I, escolta, també et volíem demanar, mirant una mica més enllà, d'aquí dues setmanes que arribarà la primera òpera de l'any, amb Tosca de Verdi, quin canvi de registre, no? Com van els preparatius, també?
Sí, doncs mira, nosaltres comencem a preparar-ho la setmana que ve. Els cantants, sé que ja fa alguns dies que estan ja allí batallant per oferir-vos una Tosca màgica i molt potent, i bueno, amb moltes ganes també de conèixer aquest director tan jove que tindrem també, i bueno, serà tot una experiència també.
Doncs a Marta Cardona, concertino de l'Orquestra Simfònica del Vallès, moltíssimes gràcies, i doncs això, que vagi molt bé doncs, aquesta nit.
A vostès, moltes gràcies.
Doncs nosaltres seguim aquesta conversa amb dues peces més d'aquest concert tan especial de Somni d'una nit d'estiu de Mendelssohn. Saludem ara doncs, el Dani Coma. Bon dia, Dani.
Bon dia.
El Dani el coneixem sempre doncs, del seu treball amb el grup Macedònia, o que també doncs, és el director artístic de Nada és Impossible, del Mago Pop. A més, doncs, també combina la direcció amb les classes d'interpretació i és cap de l'àrea del teatre de l'escola Coco Comín i també doncs, mestre de l'escola Billy Elliot, no?, que s'estrenarà la propera tardor al Liceu. Explica'ns, Dani, com assumeixes també doncs, ara aquest repte, no?, de portar la direcció escènica del concert. Quines han estat les dificultats de portar-lo a escena?
Molt bé, doncs, a veure, una de les coses que d'entrada és difícil és que si tu penses en una orquestra i en un cor, això ja és una posada en escena imponent, no? Això és una de les coses que comentava en Marc Timón, i em va fer pensar, no? I realment és així, no? Jo volia fer alguna cosa diferent. Tots aquests treballs amb orquestra on hi ha un narrador, la figura del narrador d'entrada és impersonal, és algú que és asexual, no? Que llegeix i ja està, no? Jo volia, no? Quan t'encarreguen això, direcció escènica, dius, home, fem-ne una miqueta més al cap, no? I aleshores vaig pensar amb la figura de la Fanny Mendelssohn. La Fanny Mendelssohn és la germana, una de les germanes d'en Fèlix, que era un excel·lent músic, però, degut a les circumstàncies de l'època, doncs estava relegada a fer les tasques de la llar, no? I aquesta posada en escena comença precisament amb una carta que li va enviar el seu pare amb ella, dient-li que tot això, que era una música excel·lent, que tot això de dedicar-se a la música li semblava molt bonic, però que en el cas del Fèlix Mendelssohn sí que podria ser, però en el seu cas no. I aquest és el punt de partida. A partir d'aquí, ella, aquesta Fanny, ens la fa la Mar Blanc, que va vestida de Fanny, i ella és la que ens explica la història que va musicar el seu germà, del Somni d'una nit d'estiu, no? Aquest és el plantejament inicial i que ens porta fins al final. No?
I no sé si sense la situació de pandèmia potser doncs, hagués estat tot molt diferent.
Mira, a banda del paper aquest de la narradora en nom de Fanny, això hauria anat bastant per l'estil, no? Com patim la pandèmia a nivell escènic, no? Nosaltres, sempre que entrem en el món de les fades, en aquest somni d'una nit d'estiu, hi ha un efecte molt bonic que fa el cor de noies del Palau de la Música, que, clar, estan separadetes, no, elles? I aleshores tots sabem, tothom que vingui veurà, que és molt bonic, que és molt màgic, que és preciós, però que rebríem sensacions diferents si la pandèmia no ens fes estar tan separades, no? Si estiguéssim juntes, doncs probablement el resultat visual seria diferent, eh? Dic diferent, eh? No sé si millor ni pitjor, però és una de les coses que ha passat, que ha passat en aquesta direcció, no? Que et diuen, ojo, que no poden estar tan a prop.
I el fet és que també, doncs, arran de la pandèmia, també, doncs, heu hagut de fer ús, no?, de plataformes digitals, per exemple, per presentar el projecte. Us hem vist en una roda de premsa telemàtica, com ha estat el dia a dia i també la preparació del concert.
Sí, això realment és... es converteix... Hem agafat tots habilitats, ja, en fent això. Aquesta roda de premsa, per exemple, la vaig fer des del mòbil, des d'una habitació petita amb un camerino, vull dir que ja ho fa... I temps enrere no ho faries mai així, no? Ho faries des d'un lloc ben pensat, perquè no es talli, perquè no... I ara ja ho fem una miqueta així. Mira, el treball sempre sembla poc. Degut a la pandèmia, per exemple, els assajos del Cor al Palau estan més restringits, hem hagut de concentrar-ho tot molt, i això ho dificulta. Perquè assages menys del que voldries. I després hi ha tota la història aquesta de... Clar, els projectes amb tanta gent, amb tanta gent, ja sigui en pandèmia o sense pandèmia, mai s'obren assajos, no? És a dir, sempre em falten. I sempre voldries treballar una miqueta més, no? Però això em sembla que... És a banda de la pandèmia, eh?
Això sempre, no? M'imagino, sí. Clar, amb aquestes, doncs el que deies, no? Amb una proposta, amb aquestes dimensions, doncs evidentment és complexa, però també doncs després té tota aquesta diversitat de matisos i de riquesa, no? I incorporem, tant. De fet, a la conversa també a Boià Reixac, que és la directora del Cor de Noies de l'Orfeó Català. Bon dia!
Hola, bon dia,
Dani. Hola, Boià.
Doncs a veure, que hem estat llegint el vostre currículum de concerts i impressiona, no?, concerts a teatres de mitja Europa, cantar al costat de la Filarmònica de Berlín. Explica'ns una mica també, no?, doncs això, doncs, com ho porteu també, doncs, ara, i la iniciativa de portar, doncs, també i de col·laborar amb l'OCB amb aquest concert.
Bueno, la veritat és que ho portem amb moltíssima il·lusió. Per al Cor de Noies és el primer concert que fa en directe d'aquesta temporada, per tant, et pots imaginar que estan i estic molt, molt, molt emocionades totes, perquè arribar aquí ha fet una aventura, o sigui, des dels primers assajos que vam poder fer el mes d'octubre, en el marc també d'un esforç que va fer el Palau de la Música, doncs, perquè poguéssim assajar, doncs tots els assajos han set, bueno, noies haver d'assajar des de casa perquè estaven confinades, assajos amb molta distància, assajos amb la mascareta, que és un aparell que no l'havíem vist mai si no estàvem al dentista o al metge, diguem-ne, i per tant, a la que això forma part ja del teu dia a dia de cantar i t'hi has d'acostumar i tot, doncs, bueno, ha estat tot un procés que hem hagut de viure, però que la veritat és que estic molt sorpresa de l'evolució que hem pogut fer i sobretot gràcies a l'energia que les noies tenen, no? Vull dir, elles, no només el nostre públic necessita anar a concerts, sinó que les noies i els músics en general necessitem cantar, necessitem tocar, necessitem fer música.
Evidentment, i nosaltres necessitem, també, doncs, a rebre aquestes propostes. Ara us ho preguntem a tots dos, però per què un cor de noies, no?, en aquesta obra, que és el que aporta i també, doncs, que creieu vosaltres que sorprendrà també, doncs, als espectadors?
Buia.
Clar, home, buia, tu primera.
Sí, sí. Bueno, de fet, tant el Mendelssohn com l'obra del Marc Timón estan escrites expressament per cor de noies. Hi ha moltíssima música escrita expressament per cors femenins, música molt bona, potser no tan arxiconeguda com tot el que està escrit per veus mixtes, no? Que si el Requiem de Mozart, que si el Magnificat de Bach, que si les Passions, i realment hi ha una literatura musical estupenda escrita per noies i per sort també l'Orquestra Simfònica del Vallès doncs, aposta doncs, perquè es puguin fer projectes amb un instrument que dona unes prestacions diferents que un cor mixte i que per tant és molt d'agrair que ells vulguin també fer coses així amb nosaltres.
I també hem de dir, Dani, què vols afegir?
No, és a dir, moltes vegades t'has de ficar en el cap de la gent que va veure aquests espectacles, no? I veure el cor de noies, per exemple, no és una cosa que puguis fer sovint, no? És a dir, aquests, quan treballes amb aquests cors que tenen la presència, no?, a través de la directora i a través de tot el seu treball, que contemplen la música amb presència escènica, no?, diguéssim, és intrínsec, no?, és a dir, i sempre hem de vigilar com estem col·locades, i sempre hem de vigilar què fem i com ho fem, no? Doncs jo crec que aquesta és de les coses que agraden quan vas a veure espectacles com aquest, no?, on la cosa està cuidada i està interpretada pel cor de noies, per exemple, no?, i és aquestes coses que el públic agrada.
Clar, perquè és un valor afegit. A més, a escena hi hauran les veus de la soprano Núria Vilà i la mezzosoprano Marta Valero, no? Com us heu adaptat també doncs, al vostre treball, també amb el seu, no?
Bé, de fet és el que ens toca fer sempre, diguem-ne, no? Quan fem un projecte així amb orquestres, solistes, doncs aquesta setmana ha servit per això, no? Per trobar-nos, per compartir escenari, per mirar doncs, equilibris i si ens sentim, si no ens sentim i tal. Llavors, evidentment, pel cor de noies també el fet de tenir dues solistes de la seva categoria doncs també ajuda, no? És un exemple, és unes veus que senten i que els hi són referència i el procés d'aquesta setmana de treball doncs, ha fet això, no? Doncs tothom, tots plegats, del treball que portàvem cadascú per la seva banda, no? O sigui, el cor de noies havia treballat a casa seva, la simfònica a casa seva, cada solista al seu lloc, la narradora al seu lloc, doncs tot això llavors ha de ser una sola cosa, no?
Clar, això que diu l'avui és el que és interessant, no? Tothom fa molt bona feina de manera individual i arriba un dia que s'ajunta tota, no?
I arriba la màgia, no? Tots fem mans i mànigues i després... Primer no? Primer s'ha d'encaixar, m'imagino.
El primer dia que tothom arriba amb una feina molt ben feta, però clar, s'ha d'encaixar, no? I és a partir del segon que comences a veure el llum i a disfrutar-ho, no?
Sí. I clar, cantaires amb mascareta.
Sí. és part del vestuari que ens toca tenir ara i insisteixo, no és fàcil cantar amb una mascareta. No. O sigui, el so, diguem-ne, potser no varia d'una manera molt terrible, diguem-ne, però la seva sensació per poder respirar i tot és molt diferent. O sigui, elles realment han de fer un esforç extra per assegurar-se que el so surt bé i que poden agafar aire tranquil·lament. Vull dir que no és fàcil.
És un altre dels reptes que teniu. Sí. I Dani, pel que fa a l'argument, explica'ns també el missatge, no?, que projecta aquesta obra.
Bueno, mira, avui que sortia l'Olivia Newton-John dient
fent les declaracions.
Oi? Que ha rebut crítiques pel missatge de la pel·lícula Gris, no? I ella diu, ostres, disfruteu de la pel·lícula.
A més diu, l'hem de veure amb els ulls d'aquell context, no? Que és una pel·lícula que doncs, vol retratar doncs, una generació dels anys 50, no? I clar, evidentment ara ens sobta molt aquesta pel·lícula alguns dels missatges, però ja feia aquesta defensa de només cal passar-ho bé i ja està, no?
Exacte. Doncs aquí quan treballes profundament, parlo del vers, Shakespeare, una obra com El somni d'una nit d'estiu, no? És a dir, quan ho treballes, al·lucines, no? Perquè dius, uau, que bèstia, el que li està dient aquí, no? Uh-huh. O aquí quan parla de tindràs fills i no n'hi haurà, i tots seran perfectes, no n'hi haurà cap amb el llavi fes, no? És brutal, però fins i tot m'atreviria a dir la manera bonica que tenia Shakespeare de dir aquestes coses tan bèsties, no? Sí. Però bueno, és això, és com una flor, és com una peça bonica que ben dita no, i contextualitzada, doncs és un divertimento. De fet, una de les coses que amb la narradora, amb la Mar, parlàvem, no? Perquè a vegades tendim a donar molt èmfasi segons quines quines frases, no?, perquè estan en vers i a dir-les de manera molt seriosa. I una de les coses que dèiem, no, escolta, el somni és un divertiment, és un joc de fades, és divertit, és juganer, és, no?, que és el que passa a l'obertura, no?, que sentim els peuets de les fades, com trepitgen les fulles seques, no?
I també, doncs, avui ja de cara al concert d'aquest vespre, no, però el del Palau de la Música, que feu, doncs, dissabte, estrenareu també una peça, Les trompetes de la mort, una obra de Marc Timón, no?, inspirada també en els textos de l'escriptora Irene Solà. Ha estat un repte, suposo, no?, també entrar en aquest text?
Sí, la veritat és que sí. Ha estat un treball molt interessant. Jo m'havia llegit el llibre aquest estiu i, de fet, la primera recomanació que els hi vaig fer amb elles era que se'l llegissin o que hi fessin una mirada, no?, que es poguessin endinsar molt en el que explica el llibre i tot plegat. Jo, com que sóc d'aquí, de la comarca d'Osona, doncs per mi és tot un món, el món que es respira en aquest llibre és molt proper a mi i llavors em va ser com molt familiar, no? Però vaig pensar que era important que elles també es poguessin impregnar d'aquesta essència i, de fet, el dia que vaig presentar l'obra del Marc Timón, el primer que vaig fer va ser llegir-los el primer capítol sencer d'on el Marc Timón ha extret el text, diguem-ne. Em semblava que era molt important que anessin a la font directa de on havia sortit aquell text, no? I perquè en Marc em va agafar uns extractes, unes l'essència, no? I va estar molt bé, la veritat és que va ser una molt bona manera d'entrar-hi i algunes d'elles, doncs sí, s'han animat a llegir-lo i els agrada molt.
A més, també ho ha afegit un personatge nou, no?, a la història, el sotabosc interpretat pel cor de les noies de l'Orfeo català. Quin rol té també, doncs, a l'obra?
És una mica una idea que té el Marc, o sigui, a vegades la vida, diguem, totes les coses que es veuen i que tenim a l'alçada dels nostres ulls són les coses que veiem tots, no? Però hi ha tot un sotabosc a la vida de cada persona, no? I és allò que no es veu, és allò que també a vegades ens fa por parlar, o els tabús, o la mort, o el dolor, com afrontem el dolor, com afrontem la mort, i d'això en parla, no? I aquest sotabosc és una mica l'essència d'aquesta obra.
Doncs hem de dir que quan Mendelssohn va estrenar aquesta obra de forma completa, el 14 d'octubre de 1843, doncs va ser tot un èxit. Esperem que el vostre pas per la faràndula també ho sigui. Moltíssimes gràcies, Dani Coma, director artístic, i Boià Reixac, directora del Cor de Noies de l'Orfeo Català. Moltes gràcies i fins la propera.
A vosaltres. Gràcies a vosaltres.
Merci. Que vagi molt bé.
Adéu.
Al matí, amb Raquel García.